migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Avui estem en directe. Avui estem en directe i molt contents d'estar aquest Big Wow al Barcelona Women Acceleration Week per parlar d'una responsabilitat social que és continuar avançant cap a la igualtat de gènere. Estem parlant amb molts professionals des del punt de vista d'enfocament del paper i aquest paper protagonista que hauria de tenir, més protagonista que hauria de tenir la dona en molts aspectes de la societat. Però parlava abans amb la Blanca i ens donava una dada que feia una mica de por, i és aquest retrocés de les nenes a l'hora d'escollir carreres tecnològiques, matemàtiques, etc. I és una d'aquestes qüestions que dius, ostres, sembla que ara que estem en una època que ja han passat molts anys, encara que alguns no vulguin encara enterrar el pobre Franco, que el deixin ja morir tranquil perquè ja han passat molts anys, però sembla, ostres, sembla que una època que tot això hauria d'estar més que superat, estem, ostres, encara amb molts deures per fer. Però quin paper, o com volen, o quin enfoc busca les dones en tot això de negocis, de crear empreses, de tenir iniciatives, de creativitat? En parlem i tenim aquí amb nosaltres a la Txelo Murillo, que és vicedegana de EAE Business School a Barcelona. Txelo, benvinguda.
Gràcies.
Com
bon
estàs?
Dia, gràcies. Bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí amb tu.
Avui. Com veus aquest BWOW?
Doncs, crec que és una iniciativa superimportant de visibilitzar el paper que les dones podem desenvolupar, no?, dintre de la societat. Per tant, s'ha de fer patent i s'ha de fer notori.
Des del punt de vista de AI Business School, això, quines oportunitats ofereixen a les dones i què escullen, què volen?
Bueno, nosaltres tenim programes de tot tipus, però el que és molt important ressaltar és que tenim programes no dintre de l'entorn, diguéssim, només exclusivament acadèmic, sinó iniciatives que prioritzen el desenvolupament i la visibilitat de les dones com a dones emprenedores o com a dones professionals, no? Estem en una escola de negocis, EAE Business School Barcelona, i per tant la dona ha de tenir un peu important dintre dels puestos de direcció. Nosaltres tenim el Women Initiative, sí, que és un programa que pretén visibilitzar aquesta empenta, no?, que les dones han de tenir dintre del sector, de l'ecosistema, i dintre d'aquest programa tenim les beques per al Women Initiative, que el que pretenen és donar eines, ajudar a les dones que dintre del seu món professional també vulguin ajudar d'altres dones del seu, de la seva empresa, a desenvolupar aquestes oportunitats d'igualtat, no?
Augmenta el número de dones que vol dedicar-se i que vol ser emprenedora i dedicar-se al món del negoci?
Bueno, nosaltres d'entrada, en un estudi que vam fer fa molts pocs mesos enrere, que van publicar, surt que les dones tenen tendència cap a l'emprenedoria pel fet de que els donen una certa llibertat i també trobar d'altres cotes, no només salarials, sinó de desenvolupament professional i de satisfacció personal, que potser dintre de l'empresa encara no poden aconseguir.
Encara que s'ha sacrificat l'emprenedoria en aquest país, a vegades...
Sí, és sacrificat, però...
Ja no és qüestió de dona, és que ja directament no és una qüestió fàcil, eh?
No, però de fet les dones van, en un 80% de les dones que havien après, havien dit que elles havien guanyat més llibertat perquè poden organitzar la seva vida, no? Perquè un dels efectes d'aquest estudi va ser les dones el que demanen més és una conciliació familiar.
Clar.
I per tant aquí és on la poden trobar.
És clar, si tu ets emprenedora, doncs és quan pots adaptar aquests horaris, aquesta conciliació familiar.
Exacte, moldejar-ho.
I que, no sé si ho saps o no, però que cap a quins camps som els més escollits a l'hora de ser emprenedora?
Bueno, nosaltres tenim un rànquing de les top 10 de dones emprenedores a Catalunya, que portem ja 3 anys celebrant-ho, i on participen tota una sèrie de partners i tot l'ecosistema d'emprenedoria de Catalunya. I, bueno, rebem molts projectes candidats, no?, a guanyar aquest concurs. I, Bàsicament les tenim de tot tipus, perquè malgrat que fa un moment estaves comentant el tema de la tecnologia o dels mons més científics, etc., sí. Doncs tenim dones amb temes molt de robòtica, amb temes de medicina, de biomedicina, etc. Sí. Per aquí coses molt llampants, no? En aquest sentit, que diries, oh, no, potser no estan de dona, però les dones emprenedores tenen aquesta... iniciativa,
aquest instint,
cap a aquest entorn,
no? Aquestes ganes
cap a aquest
de fer-ho.
Entorn que sí, sí. No és el món o de l'ensenyament o de la cura, etcètera, etcètera.
Sí.
I si fan temes de projectes de cura, són projectes tecnològics amb un component tecnològic alt que els possibilita, no?, desenvolupar, ajudar dintre d'aquell entorn específic, no?, de la cura.
Hi ha una cosa que abans estàvem parlant amb la Blanca Soliquer, la directora del Consorci de la Zona Franca, i és una qüestió de finançament. La diferència de trobar finançament quan una dona és emprenedora, si ets dona o si ets home, que hi havia una diferència en això.
Sí, clar, és molt possible que hi hagi... per una perspectiva sesgada, no?, de gènere,
sí.
Que pensis que un home...
Però és sorprenent, això. Jo sóc massa innocent i massa ingenu, però em sorprèn.
Jo crec que hi ha moltes coses sorprenents.
És el que tu dius abans, una idea bona és una idea bona.
Independentment de d'on vingui, no?
Correcte.
Jo crec que el que és important és trobar... O sigui, les dones han fet molts passos endavant, però no perquè ens hagin ajudat la resta d'actors socials, política, institucions, etc., no? Sinó perquè ha hagut un desig, no?, d'empènyer, no?, la teva vida cap a trobar aquelles àrees on tu vols ser persona, més enllà d'home o de dona, no? I hi ha una mancança de compartir la llibertat. Jo crec que els sectors socials i la població en general i els homes en particular haurien d'entendre que homes i dones hem de compartir la llibertat, que no només és d'ells. Sortia avui un estudi d'Intermón, Oxfam, que ha dit el 80% de les dones s'hi dedica, el 40% de les dones s'hi dedica a les tasques de cura dels infants. Només un 5% i escaig dels homes s'hi dediquen. Per tant, hi ha encara un sesgo allà que ens impossibilita, no? Llavors, si arribem a entendre que hem de compartir la llibertat...
Però és un sesgo social o autoimposat?
És un sesgo cultural. No? És un poso que tenim allà i que hem de saber trencar. Per això estic dient que saber... que nosaltres hem de trobar una llibertat compartida,
sí.
És un dels passos que ens donarà la possibilitat d'expressar-nos i de ser la persona i la dona que volem ser, no aquella que aquest entorn cultural fa que tu siguis. Perquè, per exemple, quan les dones arriben a l'edat de la maternitat, doncs el 70% de les dones decideixen que han de reduir la seva activitat. I més del 80% considera que si no ho fa, no és una bona mare.
Clar.
I els homes... arriben un 2%, els que releguen, no?, i diuen, no, doncs faig una mica de peron i m'hi poso. Per tant, la cultura és molt important i modificar-la és molt lenta.
Molt lent, és el que t'anava a dir, que això, estem parlant d'un bloc que quan es mou és molt poc a poc.
Exacte, va molt poc a poc. De fet, jo considero que estem als primers quilòmetres de tot un projecte cap a aquesta cursa de la llibertat i de la igualtat. Podem mirar enrere, mira, fa el 2020 es va aprovar l'avortament a Argentina, dius, Argentina, no? Diu,
sí, sí.
L'avortament lliure, no? Dius, però és que la resta del món, la majoria del món, la dona no té el control ni de la seva vida ni del seu cos.
I quan parlem, tot això comença, suposo, d'entrada d'educació infantil, no? O sigui, que aquest missatge arribi d'entrada a les nenes, quan són petites, d'entrada per trencar doncs aquest sostre o aquest marge social, no? De
exacte.
Ser mare, etcètera, sinó que tinguin, no sé si seria un referent o tenir aquest estímul per dedicar-se a coses
exacte.
Com el que estàs explicant, no?
I malgrat que...
No, que es dediqui a cadascú el que vulgui, però que sigui una de les possibilitats.
Sí. No, però la cultura és superimportant. Malgrat que tinguis professorat, els programes, l'educació, amb un punt de vista d'igualtat, d'oportunitats entre gèneres, tu després et trobes a les classes, i estic parlant des d'un punt de vista de mare, no?, en aquest moment, de les meves filles petites, que on continua reproduint-se el rol dels nois i de les noies. I quan una noia comença a fer aquelles coses que no són tan típiques de noia o que pot sobrepassar en terrenys de l'esport, en terrenys del que sigui, a les capacitats de determinats nois, no saben acceptar. No ho saben acceptar.
Doncs, Txelo Murillo, vicedegana d'AE Business School a Barcelona, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I que gaudeixis d'aquesta 5a edició del BWOW.
Merci, molt moltes gràcies.
Doncs, interessant, ja veieu, tot aquest... És que estem parlant d'una qüestió que explica el per què són necessàries precisament totes aquestes activitats amb les que avui estem en directe, aquest moviment social, perquè tot comença a l'arrel. I des de l'arrel, cap amunt, és com hem de funcionar. Bé, de seguida en parlarem, i en parlarem precisament amb la Andrea Aznar, directora de Bloom, que Bloom és una plataforma d'intel·ligència artificial dedicada a la salut. En parlarem d'aquesta iniciativa de seguida aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esa situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero, ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Labios compartidos, labios divididos.
Migdia COPE, en directe des del Barcelona Women Acceleration Week, en aquesta 5a edició, i en parlem ara precisament amb una iniciativa, una plataforma d'intel·ligència artificial. Bueno, utilitza la intel·ligència artificial, bàsicament, per donar respostes a preguntes de salut, bàsicament. L'aplicació, la plataforma es diu Bloom, i tenim precisament aquí amb nosaltres a la seva directora, directora de Bloom, l'Andrea Aznar. Com estàs? Bon, bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué es Bloom? Explícame, ¿de dónde sale esta idea?
Pues a ver.
Pues primero, ¿qué es exactamente Bloom?
Vale, Bloom, al final, cuando empezamos queríamos hacer una plataforma de mujeres hablando de salud. Y de todo lo que nos rodea. ¿Qué pasa? Que desde que empezamos lo que hemos construido es una comunidad. Entonces somos una comunidad de muchas millones de mujeres que hablamos de nuestros problemas, de nuestra salud, de nuestro bienestar y de cómo estar mejor. Y es una mezcla de expertas, mujeres reales de la calle y nosotras, nuestro equipo, que nos dedicamos a hacer contenido todo el mundo nos puede encontrar en BeBloomers, en Instagram, en TikTok, en nuestra web, en todas partes.
BeBloomers.
BeBloomers.
Lo de los problemas exactamente, ¿qué es? Porque quedaba el concepto un poco amplio ahí, porque lo de salud lo pillamos.
Vale.
Pero el concepto de problemas.
Pues mira, al final nosotras nos dimos cuenta de que vamos al ginecólogo una vez al año, con suerte.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que ese día te resuelven todas las dudas, pero al día siguiente tú te levantas por la mañana.
No te acuerdas de lo que.
No, de repente tienes un picor que no sabes de dónde ha venido.
Sí.
Y por la tarde terminas de trabajar súper tarde y resulta que no consigues luego ponerte a dormir a la hora que toca. Y resulta que al día siguiente hablas con tu novio y él quiere tener hijos, pero tú no, porque tu carrera, ¿qué pasa con eso? Entonces, todas esas conversaciones que se generan y que están relacionadas con nuestra salud, que pueden ser problemas más físicos o pueden ser temas como nuestra sexualidad, nuestras relaciones personales, todas esas cosas, es lo que contamos en Bloom.
De acuerdo. Entonces ahí, ¿y quién puede entrar en Bloom? ¿Quién puede...?
Todo el mundo. Mira, En realidad, Bloom, si tú eres una mujer cis, vas a encontrar súper útil.
Me refería, si te tienes que suscribir, ¿cómo va el...?
Esto es como un canal, como un medio de comunicación. Mm. Pero una de las cosas que decías antes es que lo que hemos hecho es una IA. Y nuestra IA es Miriam. Entonces, de Bloom, que es nuestra casita, nace Miriam, que es una especie de asistente virtual que te responde todas las dudas que tengas de salud.
¿Has venido directamente del mobile aquí? O sea,
pues un poco,
estabas en el mobile y te has ido de un pabellón a otro, que estamos aquí a dos pasos del mobile.
Sí.
Entonces, esta IA...
esta IA es flipante.
¿Qué hace Miriam?
Pues mira, Miriam tiene todo el conocimiento de los años que llevamos trabajando en Bloom, o sea, todo el conocimiento de las expertas de salud, de el tono, saber hablar, todo ese know-how, y lo que hace es responder a las dudas que tú tengas. Ajá. Al momento. Por ejemplo, lo que te decía antes, oye, no me baja la regla, pues puedes preguntarle a Miriam, oye, ¿por qué no me baja la regla? Y entonces Miriam te dará unos motivos por los que puede que no te baje y te dirá, oye, pues tienes que ver cuándo fue tu última regla, contar X días, puede ser por esto, puede ser por
esto. Te orienta, básicamente, tiene una orientación, ¿no?
Exacto.
Está ahí ya.
Y Miriam está disponible en todos nuestros canales, porque al final es como una especie de WhatsApp. Y de hecho, novedad, lo vamos a lanzar también en WhatsApp para que todo el mundo le pueda escribir desde ahí. O sea, es como una persona.
Sí, sí, bueno, ahora la IA en WhatsApp, esto es muy práctico en todo caso, ¿no? Esto
claro.
Es una herramienta muy cercana, muy de cercanía.
Totalmente.
Utilizar el WhatsApp. Ostras, ¿cuánto tiempo lleváis?
Pues mira, empezamos en 2020, en plena pandemia, desde casa.
¿Te puedes creer que hoy, con todas las que estoy hablando, empezaron en el 2020 en plena pandemia?
Pues es que...
¿Casualidad?
No lo creo.
No, debe ser que el año de la pandemia fue especialmente prolífico para este tipo de actividades.
Nos encerramos en casa, nos volvimos cucú.
Pero ostras, a darle al coco, ahí sí. A tener iniciativas, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que había un momento donde todos estábamos un poco obsesionados con la salud y a nosotras, a Irene, que es mi compañera desde el principio,
sí.
Y a mí, un poco no teníamos la espinita de, vale, estamos hablando tanto de todo tipo de virus, estamos hablando de salud desde un punto de vista muy epidemiológico, pero es que muchas veces lo que más nos toca es a las mujeres, son temas que nadie está
algo
contando,
más cercano y que no está más, no está sí. En la palestra en ese momento, ¿no?
Y en ese momento pues nada.
Vale, una vez tenéis la idea, perdona que te pregunte por esto, si me meto en algún charco que no deba, me lo dices con toda confianza, y una vez tenéis la idea y ponéis en marcha, busquéis financiación, ¿cómo va el tema? ¿Tuvisteis muchos problemas?
Pues mira, al principio del todo simplemente éramos como un perfil de redes, entonces no necesitábamos financiación porque no era un proyecto,
ajá,
no era un negocio tal y como se planteó, pero conforme en esa primera
sí, pero aunque no sea un negocio hace falta una inversión,
pero es que
para
éramos dos personas haciendo
claro.
Contenido, o sea, es como un influencer.
Vosotros lo cocinabais, vosotros
sí,
lo hacíais.
Sí, hablando de expertas, lo hacíamos.
Correcto.
Pero hacia final de año ya habíamos conseguido superar las 20.000 fans
sí.
En Instagram y la web también tenía muchas visitas y entonces ahí es donde nos planteamos montar Bloom como
algo más grande,
como un negocio,
sí.
Como con un equipo, porque necesitábamos gente que pudiese salir en TikTok,
expertas
que dieran la información, gente que escribiese para la web, periodistas, bueno, una serie de cosas. Y ahí es donde nosotras no fuimos por la vía tradicional de abrir una ronda o tal, sino que buscamos inversor de una manera más directa y porque teníamos lazos con gente del mundo de la salud, farmas, acceso como a distintos clientes, porque las dos veníamos de agencias de comunicación y ahí conseguimos varios inversores.
Sí, que la idea caló, ¿no?
Caló porque teníamos unas cifras de crecimiento muy rápidas y eso llamó la atención de varios inversores para nosotras que nos permitieron montar una startup. Y ahí montamos la startup, que es Women Hub. Y a partir de ahí, pues también hemos conseguido más inversión y también hemos entrado un poco a formar parte nosotras de otras empresas.
Ajá.
O sea, al final lo que hemos hecho es buscar empresas afines o negocios afines y también tenemos participaciones de empresas.
Entiendo.
Del mundo de la mujer.
Y veo que sigue creciendo, ¿no? Las fans.
Sí.
¿Les llamas fans? ¿Por qué les llamas fans? ¿Son fans?
En Instagram eran fans, en su día followers.
Followers.
Pero ahora ya hemos un poco superado esa etapa y lo que más nos importa es que, uno, que lo que hagamos la gente lo vea, sea o no seguidor, y dos, el feedback que recibimos de vuelta de esa comunidad, que no son solo fans, son mujeres que nos siguen en el club, que tenemos una newsletter, son mujeres que han venido a eventos, que hemos hecho talleres donde hablamos de distintos temas de salud, es gente que nos ha seguido desde el principio en las redes sociales, es como muchas personas distintas a lo largo del mundo.
Andrea, para acabar, explícanos. La que ahora mismo está escuchando, pues me interesa, ¿dónde, qué tiene que hacer?
Pues si quieres ver y descubrir qué es Bloom, solo tienes que poner en tu arroba de Instagram o en Google en el buscador o en TikTok, lo que más te guste, arroba B-E-B-L-O-O-M-E-R-S, B-Bloomers,
B-Bloomers,
y nos encontrarás. Y Miriam, pues lo mismo, nos encontrarás dentro de nuestra web.
Pues Andrea Aznar, directora de Bloom, oye, muchísimas gracias por toda esta charla.
Gracias a vosotros.
Disfruta del Women Acceleration Week.
Gracias.
Hasta luego. Va, que de seguida, després d'escoltar tot això, força interessant tot això, aquesta especificació de Bloom, B-Bloomers. Recordeu, B-Bloomers, Estem a punt d'arribar a dos quarts. De seguida actualitzem la informació de serveis. Atenció, perquè se'ns giren pluges, I l'actualitzem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Has preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Et vas comprar una barbacoa i la vas fer servir dos dies. El dia que la vas comprar i el del teu aniversari. I ara és al jardí, sense fer-la servir. El forn Miele de fa gairebé 20 anys és a la cuina i el fa servir gairebé cada dia. De què ell no t'has cansat? Miele, electrodomèstics que sobreviuen a la rapidesa en què ens cansem de tot. Una vegada Miele, sempre Miele.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Por primera vez en 10 años, la natalidad ha aumentado en España. Lo cierto es que me cuesta recordar una época en la que se hablara tanto de los árbitros. ¿Recuerdas algún momento embarazoso? Aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera. ¿Hiciste tus trucos a estrellas como Scarlett Johansson o Ben Stiller o Jackie Chan?
Sí, fue...
¿Cómo fue? Que... ¿Son un público agradecido?
Pues son un público que la magia les vuelve niños.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem una mica d'informació de serveis i comencem per la meteo. I és que la meteo ve realment moguda, no per aquesta tarda. Aquesta tarda, sobretot si esteu a Terres de l'Ebre, aquí sí. Tenim pluges i unes alertes per acumulació d'aigua des de fa dos dies, però és que la cosa no para. Més aviat s'estendrà a la resta del territori català. Si en parlem, i sobretot de cara al cap de setmana, si estem parlant de la predicció de cara a aquesta tarda, la predicció de cara a aquesta tarda és un augment de la nuvolositat, bàsicament, és el que tindrem, un augment de la nuvolositat. Encara les pluges, si fan acte de presència, sobretot aquesta tarda, serà de cara al Montsià. Per aquí són possiblement trauran el nas. Però la cosa important comença a partir d'aquesta matinada, nit matinada, on ja la nuvolositat serà present de cara a tot el territori i pluges, sobretot, que poden ser abundants o molt abundants, sobretot a Terres de l'Ebre. Però ja es dic que la pluja, ja d'entrada, de cara a demà, aquesta matinada demà, s'estendrà per tot el territori. Tant pel matí com per la tarda. De demà a divendres és quan esperem aquestes pluges que s'estendran pràcticament durant tot el cap de setmana, sobretot, i un especial incís, i estem esperant a veure com seran aquestes alertes, si és que hi hauran alertes, de cara a dissabte. Dissabte és quan tindrem l'episodi de pluges més important a Catalunya, que insisteixo, si cauen com han de caure, ens aniran molt, però que molt bé, sobretot a les conques internes, que és on cal més tota aquesta aigua. Doncs a partir ja, per resumir, d'aquesta matinada, divendres i sobretot dissabte, esperem uns episodis de pluges importants o molt importants pràcticament a tot el territori català. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia. Doncs a veure, de moment tenim una relativa tranquil·litat avui a la xarxa viària, més enllà d'algunes incidències, ara a aquesta hora amb poc volum de trànsit encara, i sense cap dificultat afegida que pugui incrementar el volum de trànsit. Bàsicament, sobretot, es nota en punts on hi ha més volum habitualment, com és la mateixa ronda litoral de Barcelona, en sentit Llobregat, sobretot des de Poblenou fins al Moll de la Fusta, en aquesta direcció, i amb trams de lentitud entre Sant Adrià i Bonpastor, en sentit Besòs, així com també la ronda de dalt puntualment a l'altura de Vallcarca i més endavant a l'altura d'Horta en sentit Trinitat. En tot cas, com dèiem, globalment a la xarxa viària de moment es manté el matí tranquil. És tot, molt bon dia.
Bon dia, Eduard, moltes gràcies. I l'actualitat esportiva. No sé qui tinc. Qui hi ha? Qui en sopla?
José Miguel Cruz.
Hombre!
Hombre!
És que no el reconeixia tant de temps i quan he sortit de la ràdio, que venia cap aquí, cap al The Factory, a la zona franca, vostè encara no havia arribat a la ràdio, però què hores són estes?
Sap vostè per què no em reconeixia? Digui la veritat.
T'has canviat el look?
Perquè els meus companys han fet aquesta secció i aquest espai amb una solvència i amb una professionalitat i amb una rigorositat que ha fet que vostè doncs m'oblidi.
No. Primer, hi ha una cosa que sí que he de dir...
No és cap retret, No, tot el contrari.
No, però hi ha una cosa que sí que he de dir i és que almenys els teus companys d'esports no critiquen el meu parte meteorológico. Són els únics que l'accepten tal qual i no em posen cares.
Doncs bé, ara que anava a tirar-li un carinyo, doncs ara ja me'l guardo, el carinyo.
Molt bé.
Ja està.
Victòria i del Madrid i el Barça avui a Lisboa.
Sí, senyor, a Daluz, davant del Benfica. Sí, és veritat, senyor Cruz, ja fa unes setmanes que van jugar, va guanyar el Barça 4-5 a la fase Lliga, però és el que té aquesta nova Lliga de Campions, que hi ha partits que se'n repeteixen, i un serà el que aquesta nit a les 9 tornin a jugar al conjunt de Lisboa, al conjunt de la capital portuguesa, davant del Futbol Club Barcelona. Ara sí, això sí, és una eliminatòria a qui guanyi passa, qui no guanyi no passa, anada i tornada, o sigui que ja no és fase Lliga. Benfica-Barça, tot això explicat al Tiempo de Juego en un dial d'avui que té un menú pel que fa a la Champions, doncs que fa molta patxoca, perquè miri, per exemple, a l'hora del berenar, per anar fent boca, tenim un Feyenoord-Inter, que no està gens malament. I després, coincidint amb el Benfica-Barça, tenim un Bayern de Múnich-Bayern Leverkusen, que no està gens malament, i un Paris Saint-Germain-Liverpool, que els interessa als barcelonistes perquè Paris Saint-Germain i Liverpool a l'horitzó són teòrics rivals del Futbol Club Barcelona. El que deia vostè, victòria ahir del Madrid al clàssico, al derbi de la capital, 2-1, per tant tot es decidirà al partit de tornada al Wanda Metropolitano, un partit amb golaços i amb molt de futbol precaució, perquè tant Madrid com Atlético, quan dominaven, semblava que juguessin a futbol, però que juguessin a futbol disfressat d'escacs, amb moltes precaucions i sobretot molta por a no deixar escapar l'eliminatòria en el partit d'anada. Més coses de la jornada d'avui. L'Espanyol continua donant-li voltes a aquest partit davant del Villarreal, que no es va poder jugar per l'alerta de pluges a la zona. El problema, l'Espanyol li agradaria recuperar aquest partit el 2 d'abril i al Villarreal li agradaria el 27. I carai, si no es posen d'acord, doncs tot fa pensar que serà la Liga qui hagi d'acabar recol·locant aquest partit. Un Espanyol que ara que estava jugant bé, ara que havia aprovat la signatura de guanyar fora de casa, ara que estava mostrant una imatge solvent, es passarà 15 dies sense competir, perquè l'Espanyol Girona no és fins al proper dilluns.
Bé, veus que s'aprofitin per desar estratègies, per entrenar, no?
Sí, però ara que tens agafat el ritme, que tens agafat la dinàmica, potser això no és tan beneficiós per l'equip de Manolo González com es podria plantejar. El Quique Iglesias està preguntant al comitè d'experts en blanc i blau si és bo o dolent, ara que l'equip estava en una bona línia, estar-se 15 dies sense competir. Tenim prèvia d'un Madrid-Barça, tranquil·litat, Copa de la Reina, futbol femení, esperem les declaracions de Pere Romeu, el tècnic del Futbol Club Barcelona. No cal insistir en aquesta estadística de que el Madrid en tota la seva història no ha estat capaç en categoria femenina ni d'esgarrapar-li un pobre empat al Futbol Club Barcelona, molt favorit al quadre blaugrana per plantar-se a la final de la Copa de la Reina. I escolti, en Barça, en bàsquet, millor dit, un interessant Reggiana Manresa a la Champions FIBA. Per què? Doncs perquè al Manresa li interessa la victòria per mantenir la segona plaça del seu grup i, per tant, les opcions immaculades de passar a la següent ronda d'aquesta competició. En plana poliesportiva, Lliga de Campions d'handbol, tenim un Barça-Colstad intranscendent perquè el Barça ja està matemàticament classificat per la propera ronda, mentre que el Granollers va dir ahir adeu a l'European League perdent d'un gol, llàstima, d'un gol a la pista del Goldgutme.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, demà ens veiem?
Demà ens veiem.
Demà ens veiem, doncs.
Demà ens veiem. Doncs, cuida't, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres Esports Cope amb el Joan Valldori. De seguida, ja sabeu, estem avui en directe, tant Herrera com migdia, Cope Catalunya i Andorra, l'estem en directe des del Barcelona Women Acceleration Week, aquesta cinquena edició, i de seguida en parlarem de la Fundació, o amb la Fundació, millor dit, perquè parlarem amb la seva presidenta, la presidenta de la Fundació Women Forward, què és, com funciona, que on va. És una associació sense ànim, una fundació sense ànim de lucre, i ens parlarà de la seva activitat la seva presidenta. Però abans, la notícia orange del dia. Yolanda Canales, bon migdia.
Bon migdia. El 45% de les pimes espanyoles al·lega manca de temps com a principal barrera per digitalitzar-se, i un altre 35% no ho fa per falta de pressupost, mentre que un 18% diu que no té l'assessorament adequat. Això sí, totes coincideixen en la necessitat d'avançar en la digitalització. Hi ha una bretxa important entre les empreses que es digitalitzen i les que no. Les que no ho fan han d'afrontar una gestió més lenta, més càrrega administrativa i també un augment en els costos operativos.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas visitar Europa de una forma diferente? Hazlo a bordo de un crucero fluvial con Viajes El Corte Inglés. Navegarás por los ríos alojándote en el corazón de las ciudades más importantes de Europa, con unas vistas increíbles y descubriendo localidades de cuento. Y sin hacer y deshacer maletas. Reserva en los últimos días de semana del crucero con hasta un 50% de ahorro, hasta 5% de descuento adicional y bebidas incluidas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fins al 6 de març, al D-Factory de Barcelona, estem celebrant en aquesta cinquena edició del Barcelona Women Acceleration Week. I, bàsicament, i si estem parlant, estem des d'aquí, és una d'aquestes edicions més on reivindica aquest avanç cap a l'igualtat de gènere, que perquè tot el que estem sentint... I malauradament, és la conclusió... Sembla que s'han fet passos endarrere conforme ens explicava, conforme a les tecnologies, conforme a matemàtiques, sobre escollir aquests camins de cara a les nenes. És el que ens explicava la Blanca Soriguer abans, d'aquestes situacions conforme al finançament, etcètera, etcètera. Però ara parlem amb la Fundació Women Forward. Women Forward és una institució que, sense ànim de lucre, que vol impulsar l'objectiu, ara em corregiran, que m'estan aquí ja mirant, i em corregiran si m'equivoco, el que vol és impulsar el talent femení i la igualtat de gènere. Seria bàsicament el seu què. Tenim aquí amb nosaltres a la seva presidenta, la Míriam Izquierdo. Com estàs? Benvinguda.
Pues encantada de estar aquí con vosotros. Perdonad que yo entiendo el catalán, pero no lo hablo.
No te preocupes.
Ni en la intimidad.
Yo no soy perfecto, tú tampoco, nadie es perfecto, no te preocupes en ese aspecto. Oye, lo que importa es el mensaje. Más que el idioma, el mensaje es lo importante. Y estaba hablando precisamente que vosotros os dedicáis a esto, ¿no? A impulsar el talento femenino y la igualdad de género. ¿Sería el objetivo principal?
Sí, el objetivo es promover empresas y proyectos con alma que promuevan el gobierno corporativo en las organizaciones a través de la inclusión del talento femenino y de la igualdad. Porque estamos convencidas, bueno, sabemos, lo hacemos a través de la formación y la investigación, y la investigación nos ha demostrado que cuando hay diversidad en los equipos, hay diversidad en las empresas, en los proyectos, se crea mucho más valor para la sociedad, para el proyecto y para todos los ciudadanos en general y para el país.
¿Cómo la mujer lo tiene tan difícil? A estas alturas de la película, estamos hablando del siglo XXI, bien entrado,
Bueno, yo creo que, sabes, que el poder no se regala, se conquista, y en el fondo esto es un tema de poder. La mayor parte de los hombres que están en contra en España, hicimos una investigación en 2022 sobre la percepción de la igualdad entre los directivos en España, y la investigación fue muy clara. Prácticamente la totalidad percibían a los hombres y a las mujeres iguales en el ámbito social, con lo cual no hay una discriminación sobre el hecho del sexo, ¿no?, de las mujeres. Sin embargo, en los ámbitos de poder, en las esferas de decisión, donde las mujeres no llegan, 2/3 de los directivos perciben peor a las mujeres que a los hombres.
Es decir, conforme más alto, peor percepción.
Exacto. Y esto al final es un tema de poder. Cuando yo recuerdo, no sé si tú te acordarás, que cuando se adoptaron las leyes cremallera en la política y llegaron las mujeres al Congreso de los Diputados, muchos hombres dijeron: ¿a qué venís aquí a quitarnos el sitio? Bueno, pues yo creo que esa percepción...
Esa percepción.
Sigue y ese es el problema. El problema es que, bueno, pues evidentemente en la misma silla no se pueden sentar 2 personas, independientemente del género.
Pero, tal y como lo estás explicando, Miriam, es una cuestión también de generación, ¿no? Que esto puede desaparecer conforme las generaciones que están ahora sigan subiendo. Por la cara que me pones, me parece que me vas a responder que no.
No es tan simple. No es tan simple porque la educación multicultural no está yendo paralelo.
Vale.
Eso por un lado. Por otro lado, aparte de la multiculturalidad y que España es un crisol de mucha gente que viene de muchas geografías que no piensan igual en torno a la igualdad, y esto cala en las generaciones más jóvenes. Por otro lado, bueno, pues estamos viendo en el mundo geopolíticamente cómo hay una reacción, ¿no? Se ha exagerado algunos temas por un lado y hay una contrarreacción ahora, y geopolíticamente eso lo estamos percibiendo con el Estado este en Estados Unidos. Y eso ya se percibía en España, un poco en torno a ese feminismo a veces radical, y los hombres que se sienten desplazados.
hay determinadas también partes de la sociedad en que se sienten agredidos, y no solamente en España, sino a nivel global. Hay hombres jóvenes entre los, digamos, 18, 20 años y 30, que se sienten desplazados por el hecho de estas acciones, si quieres, de visibilizar, promover a la mujer como un colectivo vulnerable. Y estos hombres piensan que ellos no están en ningún lado, que nadie se ocupa de ellos, que su identidad no cuenta. Con lo cual, esos hombres tampoco están muy a favor de la igualdad.
Que se sienten que no encuentran su sitio.
Que no encuentran su sitio.
¿Sería eso?
Sí.
Ostras, igual, para evitar que eso ocurra, ¿se están haciendo las cosas bien o igual habría que hacerlo de otra manera?
Nosotros intentamos pasar ese mensaje. Nosotros...
Porque claro, la cuestión tampoco es que nadie se sienta un rechazo, porque esto tampoco es positivo, ni para un lado ni para otro, ¿no?
Exactamente. Entonces, nosotros desde el primer día, la Fundación se constituye en 2017 y ese mensaje lo hemos tenido claro, porque hemos utilizado siempre la investigación y hemos sido muy conscientes un poco pues de qué están pensando los distintos colectivos. Y por eso nunca hemos hablado tanto de diversidad e inclusión, que era la terminología muy de moda, sino de las oportunidades iguales. No hemos hablado tanto de acciones de afirmación positiva como de quitar las barreras estructurales en las organizaciones que hacen que se discrimine a determinados colectivos por cualquier característica, el género, la condición sexual, lo que sea, ¿no? Y eso es lo importante. Lo importante es que las organizaciones tienen que llevar a cabo transformaciones culturales profundas en las que no se lleven a cabo discriminaciones. ¿Cómo se hace esto? Pues primero, teniendo realmente la voluntad de hacerlo, que muchas veces es lo que falta. España ha puesto en marcha dispositivos legales, como es el diagnóstico de igualdad, el registro salarial, el canal de denuncias y varios otros que ayudan mucho en este sentido. Pero nosotros desde la Fundación hemos visto que estos canales a veces no se utilizan o no se utilizan bien. Hoy en día todavía hay un 50% de empresas que no han hecho los planes de igualdad. No siempre es culpa de las empresas, bueno, por hablar de culpables o de responsables, mejor, sí, ¿no? Sino que a veces también en el proceso este de la mesa sindical, pues existen dificultades que hace que las empresas pues vayan muy retrasadas en este tema. Pero también hemos visto que hay falta de formación en la parte sindical, también en la parte empresarial, y que hay determinadas empresas que no tienen tantos problemas económicos, son grandes empresas, podrían tener los medios, pero no dotan económicamente al plan de igualdad. Con lo cual, sin medios económicos, pues no, es evidentemente que estas barreras no se van a atajar, porque normalmente atajar las barreras se necesita un dinero, porque esto está creando un impacto en la organización. Formación en sesgos inconscientes. O sea, es muy conocida, por decirte algo que es muy conocido y que vas a entender claramente, en la Orquesta Sinfónica de Viena no había mujeres que tocaran el violonchelo, nadie tocaba bien, hasta que pusieron una cortina, hicieron las audiciones sin ver quién tocaba, y de repente las mujeres empezaron a tocar bien y empezaron a reclutar mujeres porque tocaban bien.
Sí, sí.
Ese es el problema. Entonces, en las organizaciones, cuando las mujeres a veces no llegan arriba, es lo mismo. Si no saben a quién están reclutando, pues parece que tienen más talento. Y esto, te digo, es en España, en Singapur y en Cincinnati. Uh-huh. Es así.
Pues Miriam Izquierdo, presidenta de la Fundación Woman Forward. Oye, muchísimas gracias por esta charla, que estoy aquí con nosotros. Muy interesante, muy amable.
Quería decir una cosa más.
Adelante, por favor.
Respecto a lo que hacemos en la Fundación, nosotros, después de esta investigación que hemos hecho, hicimos algo para visibilizar a los CEOs, a ese tercio de los CEOs que sí que ven a las mujeres igual que a los hombres, porque pensamos que estos sí podían ser una excelente palanca del cambio hacia la igualdad, y sus empresas sí han hecho esta transformación cultural. Entonces hicimos una plataforma online, una plataforma cloud, para que las empresas pudieran participar en un ranking de empresas por la igualdad.
Ajá, sí.
Y además de visibilizarse como empresa y a su CEO, ver cómo están gestionando la igualdad. Sirve como un benchmark para compararse con otras organizaciones por localización, por tamaño y por sector, con lo cual también pueden compararse las empresas catalanas entre sí. Y tienen un sistema de gestión. Esto funciona como una ISO y autogenera un informe, con lo cual las empresas pueden ver si están gestionando bien en la igualdad y qué pueden mejorar. Así que desde aquí me gustaría aprovechar para animar a todas las empresas de Cataluña y de Andorra a participar en el ranking de empresas por la igualdad, en el que además Blanca Sorigué, la directora general del consorcio de la Zona Franca, es miembro del jurado y que se celebrará en Barcelona en el mes de junio.
Pues el mensaje queda dicho y ese ánimo también, ¿eh? Miriam Izquierdo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Va, que de seguida en parlaré de medicina coclear aquí a migdia COPE a Catalunya i Andorra.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports COPE a COPE Catalunya.
A COPE Catalunya.
Arrere, a COPE Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les famílies i persones amb sordesa reclamen una millora significativa en l'atenció sanitària. Hi ha un abans i després de l'implantament coclear, que no és el mateix que portar audífons. L'implantament coclear és per a aquelles persones que tenen sordesa profunda, mentre que, bàsicament, els audífons és per sordesa. Parlem precisament amb la mare d'un nen que té aquesta sordesa profunda i que té aquests implants coclears. És la Anna Rodríguez, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Explica'm la història de l'Aran.
Doncs l'Aran ara té 7 anys, però quan va néixer ja no va passar el cribatge auditiu i ens van explicar que tenia una sordesa profunda. Per nosaltres era una sorpresa perquè a la família no tenim a ningú amb sordesa. Llavors per nosaltres va ser un cop molt fort. Llavors, de seguida ens van parlar, després de diferents proves, ens van dir que ell era candidat a implant coclear.
Uh-huh. I llavors, va ser en aquell mateix moment, com va, després d'aquesta candidatura a ser implant coclear, com va continuar la cosa?
Val, doncs, clar, ell era un bebè, tenia poques setmanes, llavors hem d'esperar fins a que tingui gairebé un any, ara crec que ho fan abans, però d'aquelles ens havíem d'esperar els 11 mesos a ser implantat, i de mentre el que fèiem era molta feina d'estimulació auditiva, aquella part del cervell que ha assignat a tot el tema auditiu, doncs fent logopèdia. Ell era un bebè de 4 mesos, estava assegut a una maqueta i feia doncs sessions logopèdiques, de vegades cada setmana 6 hores de logopèdia. Fins amb un audiòfon, no? De manera que ell, diguem, no perdés aquella, encara que li arribaven coses com molt petites, perquè ell, perquè ens entenem, sentia com a molt, si passava un avió per davant del seu cap, com a molt, no tenia cap tipus d'audició, però d'alguna cosa, no sé, vibracions, alguna cosa, fins que arribés el moment de l'operació i posar l'implant coclear, doncs que arribés el més preparat possible.
És a dir, que aquells sons estridents, la vibració dels sons estridents sí que ell el notava, no? Li cridava l'atenció, reaccionava davant d'això.
Reaccionava, però molt poquet.
Ja.
També són infants que no sé, tenen com un radar posat i veuen una ombra i es giren, no? I de vegades com que enganyen, però realment era una sordesa molt profunda.
Aha. I en aquell moment, en quin moment, a quina edat li van posar l'implant coclear? Va ser ja l'any?
Els 11 mesos de l'operació i després has d'esperar un mes per posar el processador, activar-lo i començar a que ell comenci a sentir sons, no?
Com va ser aquell moment des de que l'importen, li posen i després ja li activen?
Bé, el moment va ser molt emocionant perquè de cop i volta veus que està sentint i te n'adones per la seva reacció, i llavors és com quan comença la feina, diguem, la de debò, no? Perquè has de començar a treballar amb ell, a aprendre a sentir-hi, no? O sigui, doncs això és el ding-dong de la porta, li has d'explicar, doncs, aquest soroll ho sents, llavors és quan comença la logopèdia intensiva, tant per professionals com a casa, com a la família, que és on passen la majoria de les hores del dia.
Possiblement la fortuna dins de tot això és que al ser tan petit, en principi al ser tan esponjós encara el cervell dels petits, suposo que l'aprenentatge, intueixo que va ser ràpid o no?
Sí, 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 intens i ràpid. A més, és una finestra que, diguem, que es tanca en el temps, o sigui, has de treballar molt ràpid quan són aquests primers anys, no? Fins als 2 anys, 3, 4 com a molt, però és molt important aquests 2 anys que siguin molt intensius, perquè sí, el cervell té una plasticitat i absorbeix molta informació, però un nen, per exemple, implantat més tard, als 4 o 5 anys, si no ha tingut una estimulació auditiva, diguem que l'aprenentatge o tot el que pot extreure no és tan
ràpid.
Tan ràpid, tan excel·lent, sí, i tan fi.
Clar, és una qüestió també d'això, de l'adaptació del cervell, que més petits encara suposo que millor, per la condició, bàsicament, del cap, no? Però, ostres, tinc al cap, Anna, suposo la emoció del moment de que la ja començaves a escoltar, no?, quan escoltava les vostres veus. Suposo que ha de ser un d'aquells moments inolvidables de tota la vida.
Sí, sí, això et queda per tota la vida, per tota la vida, i veus que aquell moment és un punt d'inflexió en la seva vida, que aquí comença tot.
Ell com està ara? Ja 7 anys m'has dit que té l'Aran,
sí.
I ara com va la cosa, ara?
Doncs ara és un nen que, si no li veus els implants coclears, tu no t'ho penses que sigui un nen sord, ni que tingui sordesa profunda.
És a dir, al col·le, a l'escola i tot bé, no? No hi ha un problema perquè ell ho escolta tot bé i ara tot bé. Dins de la normalitat, per dir-ho així.
En general, molt bé. O sigui, està totalment integrat amb la seva classe, fa música, fa anglès, balla, canta, i és un nen feliç. Hem de tenir, clar, no tot és perfecte, hem de tenir doncs, si hi ha molt de soroll, per exemple, doncs ell no pot ubicar una, com podem fer les persones normoients, no? Ubicar una veu, però diguem que en un entorn controlat on no hi ha gaire soroll, o per exemple ell que estigui al davant de la classe, ell ho segueix tot perfectament. Sí.
Bé, aquests implants com funcionen? És a dir, com es fa el seguiment sanitari de tot això? De quan ha d'anar, si ha de fer revisions, etcètera, etcètera. Com funciona això?
Doncs al principi de la implantació és molt, molt seguida, aquestes visites, no? cada pocs mesos, després cada 3, cada 4, cada 6, però en el moment que ja està, diguem, en velocitat creuer, és una revisió cada any. Fan una audiometria, tornen a configurar, diguem, els coclears, que hi ha com uns mapes que es carreguen. Els simples coclears al final tenen com un processador, com un petit ordinador que fa un processament del so, no?, per fer la estimulació del nervi auditiu. Doncs això s'ha d'ajustar, no?, perquè com hi ha uns electrodes que estan a dins de la còclea, aquí això, doncs, clar, és un medi viu, no? I llavors hi ha petits canvis quan el nen va creixent, i això s'ha d'anar reconfigurant un cop a l'any. En aquests moments, amb un cop a l'any, ja estem...
Sí, és equilibre, ja es torna a reajustar, per dir d'alguna manera, no?
Ajustar en funció
del què. Doncs, manera que en aquest cas l'Aran doncs, vagi molt bé, donar-li una abraçada de part nostra, i Anna, gràcies per aquesta xerrada, explicar-nos la vostra experiència aquí al programa, molt amable.
Gràcies a vosaltres.